Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics? Com estan? Ens plau de retrobar-los novament a la taula de l'Evangeli. Avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, en el que, litúrgicament parlant, celebrem la festa de la Sagrada Família. Aquest diumenge a l'Església celebrem també la jornada per la família i la vida. Són els nostres tertulians Ramona Valls, mossèn Santi Vila i mossèn Joan Perera. Tot seguit els hi presentem. Ramona Valls és doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia, professora de la Universitat de Barcelona. Hola, què tal?
Hola, bon dia. Estic molt contenta d'haver vingut aquí,
Mossèn Jaume Vila és rector de la parròquia de Sant Andreu d'Oliana, això és a l'Urgell, i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell.
Bon dia, Maria.
Què tal?
Bé.
Bé, content d'estar aquí de nou, no?
Sí.
Molt bé, doncs també ens acompanya mossèn Joan Perera, que és capellà custodi del Santuari de la Mare de Déu de Núria i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvingut.
Gràcies, Maria.
Amics, amigues, la direcció del programa va a càrrec de Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, i avui també ell té cura dels controls. Maria Marín els parla presentant i conduint la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Per Nadal, Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta festa de la Sagrada Família és del llibre de Samuel i del capítol primer.
El Senyor recordava Anna i va tenir un fill. Li posà el nom de Samuel, perquè era el fill que ella havia demanat al Senyor. El Canà, el marit d'Anna, va pujar al santuari de Siló amb tota la família per oferir el sacrifici anual i complir la prometença. Anna no hi va anar. Va dir al seu marit:
quan hauré desmamat el nen, ja l'hi portaré. El presentaré al Senyor i que es quedi allà per sempre més.
Anna s'endugué Samuel a Siló amb un toro de 3 anys, mig sac de farina i un odre de vi, i presentà el noi al temple del Senyor. Samuel encara era un nen. Després d'immolar el toro, presentaren el nen a Eli. Anna li digué:
Senyor meu, ho juro per la vostra vida. Jo sóc aquella dona que un dia vaig pregar aquí mateix, davant vostra. Aquest noi és el que jo vaig demanar al Senyor, i ell me'l va concedir. Per això jo li cedeixo. Serà d'ell tota la vida.
Després es prosternaren allà mateix i adoraren el Senyor.
Aquests versets del primer llibre de Samuel ens situen en què el matrimoni Anna i el Canà no tenia descendència, i ella demana insistentment a Déu que li concedeixi un fill, i el Senyor li ho concedeix. És Samuel. Donat que Anna ho havia demanat i obtingut, decideix de tornar-lo a Déu, deixant-lo en el temple perquè sigui del Senyor tota la vida. És un testimoni magnífic aquest, no?, d'agraïment per part d'Anna.
Jo trobo en aquesta lectura un cicle molt bonic. Hi ha la petició d'un fill, allà en Orient hi trobem molt, que també
sí,
és un lloc on les parelles demanen fills a la Mare de Déu. Hi ha després l'acolliment del do, hi ha l'agraïment, i després finalment hi ha, diríem, el final del cicle aquest, que seria oferir al Senyor aquest fill, aquest do que ell t'ha donat, no? A mi m'agrada aquesta lectura també per això, perquè es veu aquesta relació d'anar i venir amb el Senyor, no? El Senyor et dona un do, però tu li tornes, no? I trobo que també és una imatge bona de la família, doncs aquest rebre els fills com un do de Déu, també l'espòs rep l'esposa, l'esposa rep l'espòs, però al final, com diu Sant Pau, tots som de Crist i Crist és de Déu, no? I m'agrada per això també.
Penso que només els que són pares i mares poden i saben expressar el goig que suposa portar una criatura a la vida. Per això són els pares i mares, generalment els que més venen i que demanen i que després tornen a agrair-li. Perquè donar vida a un ésser se li dona el millor dels dons que podem obtenir mai a la vida. O sigui, el pare i la mare ens han donat a nosaltres el millor, ja que sabem que sense la vida no seríem res. Jo penso que aquesta és la grandesa de ser pare i mare. És un do i un regal de Déu. I també nosaltres hem d'estar agraïts. Jo tinc la sort que tinc el meu pare i la meva mare, encara que siguin grans, i estan molt bé. I això és un do de Déu.
Doncs, i aquest retorn del fill al Senyor, això no ho troben vostès com per part d'Anna, aquest gest? Una mica vostè, mossèn Joan, també ho comentava, però que és un gest magnífic aquest d'Anna, que reconeix que el Senyor li ha donat i ella vol que es consagri al Senyor. No és possessiva, no li sembla una mica... Vostè, mossèn Jaume, què li diria? Què hi diria sobre això?
Home, que crida poderosament l'atenció, però al mateix temps, ja a nivell humà, demostra que Anna, juntament amb el seu marit, encara que fos ella la que porta el nen a Siló, és agraïda. I avui em sembla que es tindria de potenciar molt el ser agraïts a nivell humà i també amb Nostre Senyor. Perquè els nostres infants, com que els grans d'això no en gasten o no en gastem massa, doncs són poc agraïts. Els hi costa dir gràcies quan algú els hi dona alguna cosa o els hi deixi. Si això passa a nivell humà, l'home és realitat humana i realitat espiritual, doncs poden i podem ser agraïts amb Déu Nostre Senyor. Jo tinc els meus dubtes, naturalment, perquè l'home és una unitat.
I veurien alguna relació del salm que avui llegirem, proclamarem a la missa, és el 83. Veieu alguna frase, algun verset que els cridi l'atenció?
Feliç el qui viu a casa vostra, oi, que diu el salm?
Aquesta és la resposta, sí.
Bueno, aquí en aquesta lectura d'Anna, del llibre de Samuel, es veu molt aquest paral·lelisme entre la família natural, que d'alguna manera és com un preludi o és una preparació per saber viure a la casa de Déu. Diríem, el salmista és un home de pregària, és un contemplatiu, que per ell és molt més bonic viure a la casa del Senyor, entenguis, al voltant del culte de Jerusalem, que no pas doncs, a casa seva, no? I jo crec que es mostra també aquest procés, és a dir, Samuel va viure primer amb una família, amb la seva mare, després va viure a la casa del Senyor. I això culmina doncs, els anhels de l'home de Déu, de l'home de pregària.
És que aquesta mateixa frase, per mi, és una mostra d'actitud agraïda, Déu. Feliç el qui viu a casa vostra, Senyor. Una pregària de gràcies, Senyor.
Això, darrere d'aquesta frase hi ha una experiència de vida.
Sí, totalment.
Que feliç que sóc perquè visc a casa del Senyor. O desitjo, perquè, clar, qui ho pot dir que viu a la casa del Senyor?
Fins i tot hi ha un salm que parla de les orenetes que fan el niu en el temple, no? O sigui, com si les envegessin, de dir, l'oreneta s'hi fa un niu, no? I, per tant, jo també vull, doncs, viure a prop del Senyor.
Bé, doncs, si no hi ha res més a comentar, mossèn Jaume, alguna cosa sobre el salm?
No, sobre el salm no, sobre la festa de la Sagrada Família.
Digui.
Perquè ha passat moltes vicissituds durant la història. Aquesta festa, doncs, no es va començar a celebrar a l'Església fins al 1921, que la va instituir el papa Benet XV. I això va aguantar... Es celebrava, si mal no recordo, el diumenge després de l'Epifania. Celebrava la festa de la Sagrada Família. El 1969 ja, la reforma del calendari litúrgic pel papa Pau VI, a partir del Concili Vaticà II, i llavors, el diumenge després de la Sagrada Família, el diumenge després de l'Epifania, es posa el baptisme del Senyor. I amb aquesta festa concloen les festes nadalenques i de l'Epifania, que això la gent no ho té massa present i molts responsables de les parròquies tampoc, perquè quan s'apaguen les llums del comerç pels carrers, ja treuen tots els signes de Nadal de les esglésies, i això no és correcte.
Va.
No, espera't.
No he acabat. Pues a veure, Eugi, que hem de
sí.
passar la segona...
Sí, i llavors el que diria, el que diria finalment, què vol, què intenta l'Església quan posa la festa de la Sagrada Família en un dia concret, tot el misteri nadalenc hi ha la Sagrada Família, però la posa en un dia concret. Què vol dir l'Església amb tot això? Doncs vol dir que tenim de seguir l'exemple moral de la llar de Natzaret. I aquí el gran discurs del papa Pau VI, l'any 1964, quan va a peregrinació a Terra Santa, i dedica l'església o la basílica de l'Anunciació. Que és excel·lent. És excel·lent. I això ho trobarem, això que us acabo de dir, que l'església el que vol és que seguim l'exemple moral de la Sagrada Família de Natzaret, ho trobarem en l'oració, en la col·lecta de la missa del dia de la Sagrada Família.
Molt bé, doncs gràcies per aquesta aportació al voltant de la festa que celebrem avui, que és la Sagrada Família. Continuem endavant i ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol 3.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus i ho som. Per això el món no ens reconeix com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell, i per l'esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.
Heus ací la prova d'amor del Pare. Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. En conseqüència, ens hem d'estimar els uns als altres, com el Senyor, Jesús, ens ho té manat. Aquesta frase us la sentim sovint, però a vegades sembla com si no acabessin de veure molt concretat això entre els cristians. A vegades, en general, sí. Què hi dirien vostès sobre aquesta segona lectura, doncs?
Mira, jo, agafant el fil d'això que acabes de dir tu, Maria, em ve el pensament allò de Gandhi, també expressat per la mare Teresa de Calcuta. Gandhi, no cal que diguem qui és, perquè tots n'hem sentit a parlar, i potser molts heu aguantat la llarga pel·lícula. Jo no la vaig poder pas aguantar fins al final. Però una cosa que em crida sempre poderosament l'atenció de Gandhi, que repeteix la mare Teresa, és que li van dir més d'una i més de dues vegades que valorant tant l'Evangeli, valorant tant la persona de Jesús com ell feia, perquè no es feia cristià. I què va respondre? Us ho recordo. Diu, m'agrada molt l'Evangeli, m'entusiasma la persona de Jesús, però no em faig cristià perquè veig que els cristians no s'estimen. D'amor en l'Evangeli se'n parla molt, molt, i Sant Joan és l'evangelista de l'amor, tant en les cartes com en l'Evangeli. En parlen molt, molt, molt. Però la conducta dels cristians té molt que desitjar.
Jo voldria assenyalar una cosa, si em permeteu, que aquest primer fragment que acabem d'escoltar, comença amb una exclamació d'admiració davant el fet de ser fills de Déu. Per mi, l'amor de Déu és l'origen i fonament de la filiació dels creients i font inesgotable de la seva esperança. Aquesta afirmació la trec de la lectura, no és meva, eh?
Sí, sí.
Trec de la lectura. A Sant Joan, d'acord, no?
No, en efecte, és que l'amor de Déu fonamenta la dignitat humana. És a dir, la carta de Sant Joan, precisament, ens fa veure aquesta continuïtat entre el que hem estat objecte d'un amor i aleshores, que hem estat fet fills, no? I jo crec que aquesta festa de la Sagrada Família ens vol fer veure també que, en darrer terme, fem una família amb Déu mateix, no? I és una, de vegades, és una llàstima que la nostra fe es redueixi de vegades a coses com molt petites, no? A creure que Déu ens dona coses. I en canvi, la fe de l'Església, que aquest any que estem celebrant l'any de la fe, ens està dient que som família de Déu. És a dir, la fe vol dir també creure's això, no? Creure que tenim aquesta participació amb els atributs de Déu. Però és que això és molt atrevit, el cristianisme, no?
La fe i la caritat són indissociables, ja que formen part d'un únic manament.
Exactament.
O sigui, sí. I aquí penso que és el segon fragment, que es concentra en l'observança dels manaments de Déu, especialment del seu manament, que consisteix a creure en Jesucrist i estimar-se recíprocament.
Però què passa? Que potser no hi donem prou importància, donem més importància a estimar. A vegades els cristians diem estimar, però el manament de Jesús és estimeu-vos com jo us he estimat, és a dir, fins a donar la vida. Què pot passar aquí? O hi ha alguna cosa? O és correcte? Com ho veuen?
Jo correcte, sí. Però de la mateixa manera que anys enrere i en el moment present es diu que l'Esperit Sant és el gran desconegut, jo diria que la dimensió divina de Jesús cada vegada per molta gent és posada en tela de judici. Un líder, un home extraordinari...
Un home bo.
No diuen un home bo, diuen un bon home, que ja saps tu que és molt diferent de dir un home bo que un bon home. De Josep l'Evangeli diu, era un home bo. I de Zacarías també diu, era un home bo. Una cosa, sí, sí. Una cosa és ser un home bo i una altra cosa és un bon home. Però tornem al tema que ens ocupa. Jo crec, ho opino, o em sembla, com vulgueu, que la figura de Jesús, per desgràcia, va passant molt, molt, molt en els mateixos cristians a segon terme.
Doncs hem de mirar d'animar-ho, això, no?
No es tracta de ser cristià un dia a la setmana, com deia, em sembla, el bisbe, l'emèrit de Chiapas, don Samuel Ruiz. No es tracta de ser cristià un dia a la setmana, es tracta de ser cristià els 365 dies de l'any.
Bé, doncs continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol segon.
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, pujaren a celebrar les festes com era costum i, passats els dies, quan tothom se'n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que anava amb altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaven entre els parents i coneguts i no el trobaren. L'endemà se'n tornaren a Jerusalem a buscar-lo. El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure'l allà i la seva mare li digué:
«Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia».
Ell els digué:
«Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a la casa del meu pare?».
Ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
L'evangelista Lluc ens explica la primera visita de Jesús amb la seva família al temple de Jerusalem, quan ell tenia 12 anys. El nen es perd voluntàriament entre els doctors, provocant l'angoixa dels seus pares. I tot dialogant amb ells, quan el troben, es copsa com Maria i Josep no entenen el llenguatge que Jesús empra per explicar la seva actuació. Déu-n'hi-do el moment que es devia viure allà. Però darrere aquestes paraules de Jesús hi ha molt contingut. Bé, en tot cas, a partir d'ara tenen vostès la paraula.
Bé, jo aquest text, sempre que el llegeixo, ho faig amb respecte, però somrient una mica. Perquè encara que hi hagi un gran fons d'historicitat, perquè no es pot negar, hi ha coses que potser són producte de Sant Lluc veient a qui dirigia l'Evangeli. No es pot negar que l'historicitat d'aquest text, doncs, certament, hi és. També tenim de tenir presents els gèneres literaris i a mi em crida poderosament l'atenció. Però una cosa que voldria remarcar és que Maria sap estar sempre al seu lloc. Sempre. I Déu no trec tot això. Doncs de la frase que has llegit tu, Ramona. O millor dit, no. Sí, tu, Ramona. Què li diu Maria? Fill, per què t'has portat així amb nosaltres fins aquí? Correcte. El teu pare i jo, et buscàvem a l'ànsia. Josep certament era el pare legal, però res més. Maria el havia portat 9 mesos en el seu ventre.
Però sembla que l'Evangeli hagi volgut fer constar aquesta frase, aquest reny. O sigui, jo ho veig molt, molt natural, molt espontani, no? Si l'evangelista, ja no sé com ho devia saber Sant Lluc, potser són confessions que la Mare de Déu va fer a Sant Lluc, no? Perquè Sant Lluc diu moltes coses de Maria. I aquesta reacció tan espontània de renyar el nen Jesús, a part que el nen Jesús a 12 anys ja, en el món jueu, ja era un adult, és a dir...
Un adolescent.
Sí,
fill de l'obligació. Era fill de l'obligació, ja.
Sí, però a 12 anys un nen jueu ja comenta l'escriptura, és a dir, sí. ja pot interpretar. I és molt maca també aquesta escena perquè es veu que enmig d'aquella família el protagonista és Déu, no? Que això jo també crec que és una cosa que hauríem d'ensenyar a les nostres catequesis amb els pares en el baptisme. És a dir, el cap de casa, el darrer cap de casa és el Senyor, no? I tots hem d'obeir el Senyor. És que és veritat que això té lloc amb un respecte i amb una obediència amb els pares, no? Que desgraciadament de vegades no ho veiem. Però és el Senyor el cap de casa, no?
Jo també penso que aquest text ens convida a contemplar un episodi de la vida familiar de Jesús. Us heu fixat quin clima de diàleg envaeix l'Evangeli d'avui? Jesús, amb els mestres de la llei, deia, escoltant-los i fent-los preguntes, els pares de Jesús amb ell. Segurament, en el diàleg, en la comunicació, en l'acolliment de la veu de l'altre, hi trobem la clau que obre la porta de la qualitat en la vida familiar. Si a casa ens escoltem, dialoguem, mirem l'altre, escoltem, dialoguem, l'entenem, responem, hi hauria un clima més de qualitat. Ho penses així, Maria?
Sí, clar, lògicament, però... és a dir, la realitat és que hem de... Em semblen a mi, no? Que hem de traslladar aquestes lectures, o sigui, al nostre context cultural, familiar... social en què vivim, no? I aleshores, els cristians com donem respostes a aquestes preguntes, per exemple, no? Com seria una bona resposta?
Bueno, perquè aquí veiem el camí que fa Maria.
El camí que fa Maria, aleshores,
o sigui,
això com ho traslladem
Maria,
a la nostra vida?
Maria, a vegades ens pensem que ja ho tenia tot arreglat, i no. O sigui, ella ja començant per l'embaràs ja la sorprèn.
Sí, sí, sí.
Després Sant Josep, que la volia repudiar, el seu espòs, no? Després es troba que el fill el perd i li diu, jo haig d'estar a casa del meu pare. És a dir, Maria està fent un camí, un aprenentatge, que jo penso que hem de fer tots els cristians, llegint les reaccions a vegades dels nostres fills, dels nostres amics, de la nostra... Déu ens parla sempre, no? Perquè els altres no reaccionen com esperem nosaltres. I jo penso que aquí hi ha una gran font de saber què vol el Senyor de nosaltres. És a dir, quan a l'altre ens sorprèn és quan realment potser el Senyor ens està parlant. I en canvi a nosaltres ens agrada que ens parlin coses que entenem, que estan sempre dins uns cànons, dins unes mesures. I aquí es veu molt bé que Maria, no, Maria fa un camí de fe, perquè diu que no van comprendre la resposta. Però ella seguia creient, seguia estimant, seguia esperant en Déu.
Sí, ara, jo també diria que no idealitzem, perquè Jesús va portar problemes a la seva família des de que va néixer. Sí, què van tinguer de fer? Quan el buscava Herodes? Agafar la somera i marxar cap a Egipte. I aneu agafant l'Evangeli. I aneu agafant l'Evangeli. Eh? Jesús no és que fos una persona conflictiva, però el fet de ser qui era va portar molts problemes a la seva família.
Un aspecte és el de la gratuïtat, precisament que podríem assenyalar això que vostè diu de la família, com un reflex de l'ésser mateix de Déu, que la gratuïtat no s'aprèn allò més que en la família. I tot això que va fer Maria va ser gratuït, també.
I torno a citar Pau VI. Quan parla, el 1964, parla de l'escola de la família de Natzaret.
L'església domèstica, em penso que ell va treure l'expressió, no?
De Sant Agustí.
De Sant Agustí.
De Sant Agustí.
L'església domèstica.
Torna a parlar.
O sigui, que el temple de Déu sigui casa nostra i que casa nostra sigui un temple.
Sigui un temple, exacte.
Amb la presència de Déu.
Exacte, Joan, exacte. Completament d'acord.
Doncs és una bona reflexió, no?, per acabar l'any, o què? Que això que estem parlant... No, és que a vegades sembla com... Perdó, vostè volia parlar amb mossèn Joan. Digui, digui. Ah,
gràcies. No, volia dir que això també suposa que les famílies preguin. Que hi ha molts pares que de vegades, sí, bategen els fills, però jo insisteixo molt sempre. Sempre que hi ha un bateig dic, aviam, l'àngel de la guarda, d'acord que són coses senzilles, però un nen petit que li has d'ensenyar, que té un any, dos anys, doncs el senyal de la creu, fer un petó doncs, amb una imatge... Començar per coses senzilles, però molts no ho fan. I aleshores esperen ja a que tinguin 8 anys per portar-los a la catequesi de primer comunió. I aleshores saben poc. No tots, gràcies a Déu, eh? Però en general
sí, sí.
Saben poc.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules... Amb aquestes paraules que ens acaba de dir mossèn Joan Pereira, doncs podríem donar per acabat, hem de donar per acabat el programa, perquè aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic avui, l'Àlex Alsina, doncs vol dir que ja hem exhaurit el temps destinat al nostre programa, en el que hem comentat les lectures de la festa de la Sagrada Família, que és el que celebrem avui. Agraïm la presència doncs, aquí com a contertulians a Ramona Valls. Gràcies, Ramona.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Santi Vila.
Gràcies, Maria.
Gràcies, mossèn Joan Pereira.
Gràcies.
I a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, els recordem que, si ho desitgen, ens retrobem amb vostès aquest dimarts, cap d'any, al matí, en una edició extraordinària del programa per a comentar les lectures de la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Els hi esperem. Gràcies per haver-nos sintonitzat en la cadena Estel Ràdio Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.